La setmana passada llegia actuació crucial de dos agents dels Mossos d'Esquadra per salvar la vida a un nadó de 8 mesos que s'estava ofegant. Va passar en un control de trànsit a Barberà del Vallès quan una dona va sortir d'un cotxe amb la seva filla en braços dient que no podia respirar. Dos Mossos que estaven al control van intervenir de seguida i li van fer la maniobra de Heimlich a la criatura, cosa que li va salvar la vida. Ara hem de dir que aquesta nena ja està totalment recuperada. Els agents han pogut visitar la família a casa seva i la mare els ha pogut agrair personalment l'actuació. Llavors, em vaig preguntar, hi ha gent que deu saber què és aquesta maniobra de Heimlich? Doncs, pels que no ho sabeu, obriu bé les orelles perquè ens posem en contacte amb l'Eduardo Argudo, que és doctor del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Vall d'Hebron. Doctor Argudo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Des de quan existeix aquesta maniobra de Heimlich, de la qual explicarem en què consisteix?
Doncs aquesta maniobra, exactament, no et sabria dir l'any. És una maniobra que està dins de les recomanacions de reanimació cardiopulmonar, no?, de suport vital, i que es va idear doncs, per poder ajudar a desobstruir les vies aèries quan una persona doncs, patia una obstrucció.
Uh-huh. Depèn de com es facin les maniobres, ara en parlem d'aquesta, a vegades és pitjor o millor, depèn, no?
Clar, el fet de fer, doncs en aquest cas, no, la maniobra de Heimlich, que no és només la maniobra com a tal, també s'han de fer uns cops, ara podem, jo crec, parlar-ne més, però tant això com les maniobres de reanimació cardiopulmonar, que seria el següent pas, no, si aquesta maniobra no és efectiva, doncs fer-ho correctament és doncs, necessari per poder aconseguir les màximes opcions, no, de que la situació reverteixi i que el pacient doncs pugui sobreviure.
Estaria bé que els col·legis, doctor, es fessin classes d'aquest tipus, no? D'en cas de pues, poder fer servir tipus d'aquestes maniobres, no?
Sense cap mena de dubte. Tot el que no comporta els primers auxilis, la reanimació cardiopulmonar, maniobres de desobstrucció de via aèria és algo que hauríem de conèixer tots, no? Perquè sabem que aquestes situacions passen a casa, no?
I tant.
No, i quan estem, no, a casa i ens passa, els que millor podem donar resposta són aquells que estem al voltant.
Uh-huh.
Amb el que, si no sabem realitzar tota una sèrie de tècniques bàsiques que ens poden permetre doncs, guanyar temps o resoldre la situació, molts cops, quan arriben els sistemes d'emergències, tot i que les ambulàncies vinguin ràpid, ja han passat 5, 10, 15 minuts, que és un temps crucial que pot fer la diferència perquè una persona pugui sobreviure o no a una situació d'aquestes característiques.
Aquesta maniobra se la pot fer una persona sola, doctor?
Sí, completament. Les maniobres, no? La maniobra de Heimlich o les maniobres de substruir la via aèria és algo que pot fer qualsevol persona que li hagin ensenyat amb una mínima formació, igual que les maniobres de suport vital bàsic, no?, per iniciar la reanimació cardiopulmonar. Són tècniques que una sola persona les pot fer.
Cada cop s'hi troben més casos, o jo cada X escolto gent menjant un tros de poma s'ha entregantat, o un nen li ha passat no sé què i s'ha entregantat també. Això passa sovint, el que passa que no surt gaire als diaris ni a les notícies, però això passa habitualment.
Bueno, a vegades ens avantarem més, a vegades menys, no? I hi ha casos, no?, que es fan més mediàtics perquè van bé i surten a la llum pública, però desgraciadament n'hi ha molts altres que al final no és el mateix, no? I que el malalt doncs acaba morint, no, no acaba responent i pues, a vegades no ens avantarem. I el que sí que és crucial perquè les coses vagin bé és que l'atenció sigui immediata i per això, tornant enrere al que dèiem, no?, que estem tots formats i sapiguem doncs com actuar és essencial.
I tant. Vinga, doncs comencem. Imaginem que ara jo m'estic menjant un tros de, no sé, de polvoron, que ara ens ha sobrat del Nadal, i m'estic començant a ennuegar. I tinc símptomes de que no puc respirar, m'estic posant vermella i començo a suar, no? Imagino que aquests deuen ser els símptomes de quan una persona comença a ennuegar-se, no?
Exacte. El primer que hem de fer, no?, quan veiem o pensem que una persona s'està ennuegant és intentar identificar si aquest ennuegament és complet o no. Què vol dir això? Que a vegades, no?, a tots ens ha passat que menjant algú se'ns en va pel camí que no toca, no?, ens entra tos o ens pot costar una mica respirar. Si a l'atragantar-nos, no?, a l'ennuegar-nos, la persona té tos i tot i que li costi té capacitat per respirar, vol dir que la via aèria no està totalment obstruïda, sinó que també hi ha pas d'aire. I en aquesta situació el que hem de fer és animar la persona que estossegui, no? Que amb la seva pròpia força mobilitzi aquest objecte i el tregui. Quan l'ennuegament és complet, no? I perquè és un objecte més gran, no? Si deies el polvoron o el que sigui, no? O un raïm, no? Ara que venim de festes de Nadal. Quan l'ennuegament és complet, una de les característiques és que no hi ha sortida d'aire o pràcticament sortida d'aire, amb la qual la persona molts cops no pot emetre cap mena de soroll ni de so. El que fa és que no pot respirar, no? S'emporta les mans al coll, li costa, no? Bueno, es posa ansiosa perquè, clar, és una situació molt angoixant i, doncs, no, es va posar en blava. En aquesta situació és quan hem de començar a actuar. Val? I aquí el primer que hauríem de fer, val? Anirem alternant una cosa i l'altra, el primer que hauríem de fer és agafar la persona, col·locar-nos, diguem, com a la seva esquena, incorporar-la una mica endavant i donar-li 5 cops entre el que es diu les dues escàpules, que és a dir, els dos omòplats, al mig de l'esquena.
Sí.
És a dir, per exemple, si som dretans, amb la mà esquerra subjectaríem la part davantera del pit, incorporaríem la persona endavant i amb la mà dreta, no?, golpejaríem 5 cops secs.
Sí.
Això el que busca que és augmentar la pressió que hi ha dins del tòrax, perquè si l'objecte està allà bloquejant l'entrada d'aire, es pugui sortir disparat. Si això no és efectiu, el següent pas és començar el que és la maniobra de Heimlich en si. Vale? I aquí el que farem és, també ho haurem de fer amb les nostres dues mans, però el que col·locarem és una mà, doncs, a l'abdomen, a la part més alta, on s'acaba l'esternón, vale? La part més alta de la panxa, aquella mà la col·locarem i amb, si ho fem, no?, amb esquerra, per exemple, no?, posarem la mà dreta agafant aquesta mateixa pròpia mà i llavors farem 5 compressions cap a dins i cap a dalt, seques, no?, i fortes, que pretenen el mateix que abans, és a dir, augmentar, en aquest cas, apretant el diafragma cap a dalt, la pressió, no?, que hi ha dins del tòrax perquè l'objecte que s'ha quedat encaixat a l'entrada de les vies respiratòries pugui sortir cap a fora. Això, si surt, ho notarem, perquè, clar, la persona, quan s'expulsi l'objecte, ràpidament no podrà agafar aire, no? Començarà a tossir i veurem que això ha estat efectiu i llavors ja pararem. Si no és efectiu, anirem alternant això. 5 cops, no?, d'una forma, els 5 cops interescapulars, que dèiem, no?, al mig de l'esquena, amb les 5 compressions abdominals, que és el que és la maniobra de Heimlich en si. Fins quan? Doncs fins que resolguem la situació o, si no ho aconseguim, fins que la persona es quedi inconscient. En el moment que es quedi inconscient, passaríem a fer, doncs, reanimació cardiopulmonar estàndard. Les compressions al centre del pit i les ventilacions.
En la majoria dels casos, doctor, realitzant aquesta maniobra sense que l'altra persona es posi nerviosa, funciona?
En molts casos, sí. És una maniobra que és efectiva, té una alta efectivitat. El que sí que també és important és parlar amb la persona, explicar-li què anem a fer, no?, perquè és una cosa rara, no?, ens aproparíem a algú, no?, i a una persona que està molt angoixada en aquest moment, perquè és que està conscient i no pot respirar, però sí que l'efectivitat és alta.
Si estem sols, doctor, aquí ja és més diferent la cosa, no? Primer s'ha de tenir un temple important, perquè veus que t'estàs ofegant i a sobre estàs sol.
Si ens passa a nosaltres mateixos, no hi ha una maniobra feta o pensada o ideada per un mateix, no? Amb el qual el que hauríem d'intentar és poder demanar ajuda i anar a un lloc on hi hagi gent que ens pugui oferir aquest suport. És a dir, no?, aquestes maniobres estan validades i estudiades perquè una persona les faci sobre una altra. També no hem d'oblidar que, no?, a identificar una situació com aquesta, d'una obstrucció de la via aèria, no?, de la via respiratòria, és molt important, també d'una forma precoç, trucar al 112, va? Activar els serveis d'emergències, perquè nosaltres podem començar a fer aquestes maniobres per intentar desobstruir la via aèria, però no sabem si serà efectiu o no, i aquella persona, si ha tingut una obstrucció completa, a vegades queden restes, no?, del menjar o del que sigui, que se'n va cap als pulmons, amb el que el més probable és que hagi d'acabar en un centre sanitari, tot i que hagi anat bé, eh?, i hagi sortit aquell objecte, doncs, per assegurar, doncs, que no puguin haver-hi complicacions després, no?, i que tot vagi bé, amb el que no ens hem d'oblidar que, a part de fer aquestes maniobres, hem d'activar i trucar el 112 perquè els serveis sanitaris puguin arribar el abans possible.
Quan ets adult, imagino que, clar, et poses molt nerviós. Quan és un nadó, clar, imagino aquesta mare de la qual estàvem parlant fa una estona, de Barberà del Vallès, que, clar, que veu que la seva filla o el fill, el nadó, no d'això, aquí, clar, els nervis és brutals.
Que amb nadons, bueno, hi ha diverses coses, no? Per una banda, aquestes maniobres són diferents. Per altra, clar, els nens no parlen, amb la qual cosa no ens diran que tenen una obstrucció de via aèria o no ens indicaran tan clarament que el problema és que l'aire no hi entra i surt, no? Llavors, amb nadons, la gran cosa és que ha d'haver-hi, clar, relació o possibilitat de que es pugui haver passat alguna cosa o coincidir que estigui menjant, que pugui haver fet alguna cosa, no? És a dir, un desencadenant, però també pot ser un objecte, no té per què ser menjar. I la clau d'aquesta obstrucció completa, no? Igual que amb els adults, és de que, clar, si no pot entrar ni sortir l'aire, el nen no podrà plorar, no? És a dir, el nen s'estarà ofegant i estarà intentant fer l'esforç, però l'aire no sortirà, no hi haurà soroll, i això és clau per identificar aquesta situació. A més, sí que les maniobres canvien una mica, perquè aquestes compressions de la panxa que dèiem, no? La maniobra de Heimlich amb nens molt petits, no? Amb lactants, no la podem fer. Amb nens grans ja sí. Llavors, amb lactants, el que hem de fer és aquests cops de l'esquena també s'han de fer, l'únic que el que fem és aguantar, no?, sobre una mà tot el nen, diguem, cap per avall, no?, boca terrossa, i subjecten una mica amb el sentit que l'objecte pugui sortir durant els 5 cops entre l'esquena i alternar això amb 5 compressions que en aquest cas són el tòrax. Van amb dos ditets al centre del pit i comprimir 5 cops, i anar alternant una cosa a l'altra, igual que dèiem abans, fins que es soluciona el problema o el nen o l'adult quedin inconscients, que llavors passaríem a fer reanimació cardiopulmonar normal.
Això li passa molt sovint a la gent gran, no, doctor? Això d'ennuegar-se, no?
Bàsicament, no, les persones amb més risc sempre són els nens petits, perquè a vegades es fiquen, no, a la boca coses
sí,
que no
saben
botó... i no entenen.
Sí, sí.
Llavors, no, això, nens petits, lactants, o en els primers anys de vida, joguines, etc. I l'altra és la gent gran, que pot tenir problemes d'ennuegament, no? Que no tingui ja una capacitat normal d'empassar, i que llavors, depèn del que estigui menjant, doncs pugui patir, doncs, doncs això, una obstrucció de la via aèria.
Doncs amb una maniobra tan senzilla, bueno, en principi senzilla, ja se m'entén, no? Com és aquesta...
Pot semblar complicada, però si t'ensenyen a fer-la, te n'adones que no ho és tant.
Clar.
I que a més, amb la balança, no?, de, que en medicina ens agrada molt, sempre que pensem, no?, en algun procediment, fer una balança entre riscos i beneficis. Els beneficis són espectaculars, no?, i els riscos són molt baixos, perquè estem parlant d'un problema molt greu, perquè si no podem respirar, el que acabarà passant és que el cor s'aturarà.
Sí, sí.
No? Amb el qual els beneficis de fer qualsevol cosa que pugui ajudar en aquella situació sempre guanyaran els riscos.
I tant.
Amb el que amb algú que es pot aprendre, que no és difícil d'aprendre a fer-ho, es poden salvar vides.
Que important els primers auxilis, doctor, eh? I que poca ens ensenyen
moltíssim,
això, eh?
Moltíssim, això és importantíssim.
Mare meva.
L'ensenyament de la reanimació, dels primers auxilis... Sí, sí. A tots els nivells.
Doncs ha estat molt didàctica la conversa i espero i desitjo que la gent hagi pres nota, jo la primera, i li agraeixo molt a Eduardo Argudó, doctor del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que ens ho hagi explicat tan bé, i tant de bo ningú necessiti fer cap maniobra, però en cas de, sempre està bé tenir aquesta idea de com fer-ho, i en cas de que no d'allò, el 112. Doctor, gràcies per haver estat amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.